Bé, bona tarda. Perdoneu el retard, però com que ens hem ja retrasat una mica al dematí, doncs s'ha acumulat. Però entrarem allò ràpid i passo a presentar-vos al professor Gerardo Boto Varela, que suposo que totes i tots el coneixeu, perquè com que és professor de la casa, doncs no és un desconegut precisament. És, ja sabeu, professor d'art medieval, és el nostre cap de departament, i és, jo no llegiré tota la bibliografia perquè si no ja li menjaria l'espai en Gerardo, aleshores només busqueu-la tant amb la web del departament, que la té molt ben feta i allà consta, però sí diré, per exemple, que és investigador associat de l'Institut d'Estudis Medievals de la Universitat Nova de Lisboa, que ha estat professor convidat a màster d'Història de l'Art a les universitats de Màlaga, Múrcia i també a la Nova de Lisboa, i així com en un seminari d'Histoire du Moyen-Âge a la Universitat Lliure de Brussel·les, i també convidat el 2010 a l'École d'Haute Etude en Ciències Socials a París, al campus, i és membre del comitè científic del campus Condorcet, també i de la regió de París. Hem estat junts durant uns quants anys, fent el Seminari Internacional de Cultura Escrita i Visual Sefarnall, que igual algun de vosaltres ha passat per ell, i conjuntament van coeditar tres volums que teniu a la biblioteca, L'amor a l'edat mitjana, Islam i Cristiandat, i després també van fer una revista a Besalú que es deia... com es deia la nostra revista?
Estudio Medievale.
Exacte, Estudio Medievale, és que això de venir corrents. Estudio Medievale, que també teniu els volums a la biblioteca. Aleshores, ara, i aquí ho deixarem, ara té, és IP d'un projecte internacional que es diu Temple, Taller d'Estudios Medievales, Programes de Litúrgia i Arquitectura, i aleshores dintre d'aquest projecte fan múltiples activitats i també és director del curs que es fa a Aguilar de Campó i director també de la revista Codex Aquilarensis, que també trobareu a la biblioteca perquè cada vegada que surt un volum el deixa a la biblioteca. O sigui que no diré res més perquè si no li menjaria l'espai i el que ha de parlar és ell. Per tant, tens la paraula.
Bona tarda. Moltes gràcies a Elisa i a Julià per convidar-me a participar en aquest seminari sobre historiografia i gràcies a vosaltres per ser aquí. Els alumnes que ens acompanyen tenen una relació proporcional equivalent al propi Institut de Recerca Històrica i també al programa d'aquestes jornades. Vull dir que hi ha moltes més cares que no conec que les que sí conec. Això significa que hi ha molts més alumnes d'història que no d'història de l'art. Per tant, en realitat, això no és sinó la projecció de la pròpia configuració de l'Institut de Recerca Històrica, en el qual hi ha tres grans àrees i dins d'una de les tres, dos dels grups d'una de les àrees són d'història de l'art i la resta és història. Així que després de tot el que s'ha explicat aquest matí i el que s'explicarà demà, l'interrogant és què deuen fer aquests germans petits que tenen els historiadors, que són els historiadors de l'art i que de tant en tant fan coses així com a entretingudes perquè miren fotos i ja se sap que això deu tenir alguna gràcia, tot i que no se sap ben bé quina pot ser quan la veritat està en els textos i no en les imatges. Com a mínim Sant Bernard deia això, però vés a saber. La qüestió, en tot cas, és que en els pròxims minuts miraré de parlar una mica, de fer una mica de paisatge, de línies de recerca, propostes metodològiques i aproximacions a la producció artística, particularment medieval, perquè com que sóc medievalista és simplement el món del que ignoro una mica menys. I per tant, és del que jo us vull parlar. La qüestió que ha sortit aquest matí, ja esmentada, ho va fer el doctor Peiró, és que aquesta qüestió dels girs historiogràfics van aparèixer amb gran èmfasi als anys 90 en l'àmbit americà i després enunciats d'aquesta manera amb lleus ressons fora dels Estats Units i de Gran Bretanya. Però la qüestió és si un gir és alguna cosa més que una aproximació metodològica diferent a un mateix fet cultural o un mateix testimoni cultural com seria, per exemple, una obra d'art. Segurament els historiadors, des de Tucídides, anem reflexionant sobre el passat i els testimonis culturals del passat, en aquest cas sobre els testimonis figuratius que ens ha deixat les cultures del passat, i donem voltes al voltant d'aquestes obres per mirar d'entendre, com si fos un cert cubo de Rubik, realment quina és la cara més adient per comprendre diríem, allò que contenen aquestes obres, el seu significat, si és que el que ens importa és la dimensió semàntica de les obres. Però sigui com sigui, la qüestió és que els anomenats girs, que evidentment tots els professors participants tenen perfectament organitzat en el seu cap com va la seqüència historiogràfica sobre aquests enunciats dels girs, però els estudiants potser no tant, la qüestió és si en realitat aquest gir implica alguna cosa més, com dic, que una determinada aproximació metodològica i que vingui a refer o a revisar el que altres han dit prèviament. La qüestió és que, de vegades, de tant de girs, potser acabarem ja marejats, ja us diré. En realitat, el que m'interessava, com a la resta dels meus companys, és mirar d'aclarir en quina mesura les diferents aproximacions noxiològiques, vull dir, a l'epistemologia com a fet d'anàlisi del coneixement històric, tenen alguna valoració positiva en l'avenç del coneixement de les obres d'art i la producció artística en el món medieval. La veritat és que, per exemple, per posar un cas, el criteri d'exhaustivitat quantitativa en l'anàlisi de les obres, és a dir, agafar un període en un determinat territori i estudiar sistemàticament de manera seqüencial i estadística la producció d'aquestes obres per mirar de tenir, a partir d'aquest coneixement exhaustiu i quantitatiu, un coneixement i unes anàlisis determinades, no és precisament el tipus d'aproximació que més l'ha interessat a la història de l'art, per més que això que acabo d'esmentar, aquesta aproximació, diríem, estadística i exhaustiva, formaria part d'un determinat tipus de positivisme, però no és el que la història de l'art ha seguit fonamentalment, sinó que els anàlisis de la història de l'art tradicionalment, que és una aproximació disciplinar que deriva en bona substància de la filologia, per més que s'entronqui amb la història, les aproximacions filològiques i taxonòmiques han fet que la història de l'art estigués interessada durant molt de temps, al llarg del segle XIX i bona part del segle XX, en aquesta classificació per poder saber quin era el calaix adient per cadascuna de les obres que ens havia deixat al passat. I aquesta aproximació taxonòmica és el que en el seu moment va permetre establir un discurs que era seqüencial perquè organitzava la producció artística en funció de magisteris i disciplina i deixebles. I la successió de mestres i deixebles donava lloc a una seqüència cronològica que permetia establir també una determinada interpretació i una determinada explicació també d'aquestes obres. Però amb l'interès que es va posar Al llarg del segle, sobretot de finals del segle XIX i el segle XX, des de l'historicisme alemany i el positivisme francès, per diríem, analitzar aquestes obres des de la perspectiva positivista, sembla que amb els interessos fonamentalment postestructuralistes de les dues últimes dècades del segle XX, tot això ha quedat o va quedar en el seu moment ja molt enrere. Per més que d'alguna manera justament el que el ja evocat postnarrativisme, perdoneu per a les paraules, però no les he inventat jo. Doncs la qüestió és que diríem que jo ara us parlaré d'una història dels anys del 90, de fet hi havia una cronologia a l'inici, dels 90 al 2010, per dir-ho d'alguna manera, que a la seva vegada del que jo parlaré ja està sent revisionada per historiadors, com ens ha dit justament el doctor Peiró aquest matí. I per tant, la qüestió és que també la història de l'art, com la història, es preocupa i reflexiona sobre exactament amb quina proximitat o llunyania s'ha de relacionar amb les obres d'art i amb el coneixement positiu d'aquestes obres d'art i no necessàriament amb la producció d'una determinada explicació o exègesis d'aquestes obres. Perquè de vegades això passa en la història de l'art, però no només, també en altres disciplines, en disciplines humanístiques, el que s'arriba a desenvolupar són metadiscursos. És a dir, la disciplina al final, lluny de parlar del seu objecte, acaba parlant de si mateixa. I evidentment això té uns riscos que són inevitables. Que són inexcusables. Vull dir que s'ha de tenir consciència de que aquests riscos hi són. Bé, en realitat tot comença amb el enunciat gir lingüístic i la crítica que en última instància això acabaria remuntant-se com a mínim a Wittgenstein i el reconeixement de que tot el que sabem del món és el que diem del món. I per tant, si és el que diem del món, la llengua és l'intermediari, és la mediació, però també, d'alguna manera, és el propi obstacle per conèixer el món. Aquest gir lingüístic va donar lloc al desenvolupament d'estudis de diferent mena, però dins del món de la història de l'art, dels anys 70 i 80, en les dues costes americanes, els estudis sobre semiologia aplicats a la producció artística, semiologia de l'art, doncs van tenir importants apòstols que van defensar la necessitat de considerar realment que els significats de les obres que es construïen a partir de no només el que havia dit l'autor, sinó sobre el que havien dit els receptors d'aquestes obres, era imprescindible per al coneixement de les pròpies obres. En realitat, amb el que acabo de dir, s'introdueix un altre factor bàsic que estava també en les aproximacions metodològiques des dels anys segurament 60 i en l'escola de Frankfurt i de Tübingen, que és la idea de la recepció i del pes que aporta el lector a l'obra, en aquest cas el receptor visual a l'obra, i qui crea els significats, en definitiva, quins són els autors i podríem dir els reautors de les obres. Del gir lingüístic es va derivar realment aquest enunciat del qual se'n van realment apropiar fonamentalment els antropòlegs, que és l'anomenat gir cultural. I del gir cultural, del que parlaré dos minuts, se'n derivarà una determinada aproximació a la producció artística del passat, que és el que en determinades universitats americanes, no totes, en determinades universitats americanes van passar a dir-se els estudis de cultura visual, com un enunciat que venia a substituir el concepte i l'enunciat d'història de l'art, perquè el concepte d'història de l'art, de sobte, als anys 60, es va considerar que era un enunciat elitista, perquè la història de l'art estudiava l'art i per art entenem les produccions, diríem, visuals de més rellevància i excel·lència i, per tant, deixava de banda totes aquelles produccions de caràcter visual o gràfic que una societat havia donat lloc però que no havia adquirit una dimensió de rellevància i, per tant, no eren susceptibles de ser portades a museus importants. La cultura visual, suposadament, era una aproximació més democràtica, menys elitista, més transversal. Bueno, us explico una mica el que era la intenció. Sí, com sigui, la qüestió és que el gir cultural i els estudis de cultures visuals doncs, van tenir aquesta intenció de tenir una aproximació més àmplia a l'herència cultural i posar, diríem, l'èmfasi en la producció i en el protagonisme de l'ésser humà i no en les sobreestructures polítiques, institucionals o religioses que havien permès la producció de determinades obres d'art. I aquí, en aquesta, diríem, en aquests girs culturals són la antropologia francesa dels anys 60-80 i la nova fenomenologia alemanya, doncs van trobar-se i van donar lloc a, bueno, doncs, diríem, a noves aproximacions de les que ara us parlaré. Bé, sigui com sigui, la qüestió del gir cultural és realment, diríem, com a l'enunciat gairebé el sintagma nominal a l'entorn del qual ha girat bona part de la reflexió epistemològica d'estudis humanístics durant els últims 30 anys en universitats dels dos costats de l'oceà Atlàntic, bueno, i també en les australianes i neozelandeses. Però bé, en tot cas, la qüestió és que aquest gir cultural, inevitablement, que ve a qüestionar realment les perspectives que s'havien organitzat en la tradició estructuralista, doncs obrien nous fronts d'anàlisi, noves perspectives, però també, evidentment, el temps que ho feia deixant escletxes evidents en la seva aproximació. Sí, com sigui, el que em sembla interessant assenyalar és que aquest anomenat gir cultural, que és com el marc general que ho engloba pràcticament tot, va acollir algunes vies d'anàlisi especialment interessants que queden, jo crec que força ben explicitades en l'estudi de Bachmann Medic, que són fonamentalment tres. L'apertura de l'anomenat gir performatiu, després diré, el gir postcolonial i el gir espacial. Què significa cadascuna d'aquestes coses? Doncs que en realitat l'interès de l'anàlisi estarà en una dimensió d'actuació, és a dir, de posada en acció d'un esdeveniment o d'un objecte en la consideració que deixa de banda la mirada jeràrquica sobre el fet històric que seria la que suposadament havia protagonitzat la perspectiva estructuralista colonialista i que ara necessitava ser superada, i el gir espacial seria com la consideració d'un contextualisme físic per poder entendre realment que els actes culturals i els actes artístics realment eren comprensibles quan es posava en valor quin era l'escenari i també els protagonistes que actuaven en el moment de la transmissió de la informació continguda per a aquestes obres. Per nosaltres, inevitablement, aquest anomenat gir cultural i les seves seqüeles, diríem que ens arriben sempre amb, jo què sé, 5-10 anys de retard, llevat de mitja dotzena de persones que evidentment estan plenament informades del que s'està publicant i s'està criticant en reviews de les revistes científiques més reputades, però en general la recepció d'aquestes onades de suposada renovació historiogràfica van arribant amb, diríem, amb cert retard. De tal manera que quan ens assabentem d'alguna de les conseqüències d'aquests girs culturals en Estats Units o a universitats, jo que sé, d'Oakland o de Bristol, ja estan treballant més enllà del gir cultural. Sí, en fi, és una carrera que sempre anem tard, dona la impressió, perquè vens a confirmar que d'alguna manera el focus de reflexió, de creació, de construcció, millor, d'aquest discurs històric que és historiogràfic, sembla que sempre estigui més enllà dels límits de la teva comunitat cultural, com si en definitiva no fossis sinó receptor del que en un altre lloc es produeix i d'alguna manera el que fem és importar i segurament no digerir, sinó simplement importar el que en altres llocs s'està fent i en el millor dels casos repetir amb aquesta, diríem, incomprensió substantiva el que inclou o comporta cadascú d'aquests suposats girs historiogràfics. Bé, en realitat la qüestió és que també en el segle, a finals del segle XX la revalorització que entre els historiadors, com a mínim historiadors medievalistes, han tingut algunes figures d'inicis del segle XX, no? He posat tres, Huizinga, Bloch o Febre, també va tenir el seu paral·lelisme en la història de l'art. Durant un temps la figura realment, diríem que em surt un adjectiu que no és l'adient, però una figura que tenia una enorme capacitat en potència i que va ser realment que va restar en potència perquè era una figura que acadèmicament anava per als marges de l'acadèmia, que va ser la figura d'Avi Warburg, en realitat no ha tingut la recuperació i la revifada fins als anys 80 i 90 del segle passat. Què significa això? Doncs que en realitat estem posant l'accent ara en la valoració de determinats elements analítics que embrionàriament estaven presents en la història que van desenvolupar alguns autors 80 o 100 anys abans que nosaltres. El focus en el que s'han centrat alguns dels estudis queden enunciats per aquestes, diríem, quatre interrogants, no? El paper de l'individu, del creador, el receptor i la pròpia obra amb capacitat d'acció. M'agradaria fer una seqüència rapidíssima d'alguna d'aquestes figures. Ara veureu mitja dotzena de diapositives o vuit, no sé, d'uns historiadors amb alguna de les portades dels seus llibres i algunes de les fotos d'aquests historiadors són, en certa mesura, fotos oficials, perquè ells ho han volgut així. Aquest que poso és Hans Belting, un historiador alemany, amb un currículum vitae d'anada i tornada de les universitats americanes d'Alemanya a Estats Units i Estats Units a Alemanya, i l'aportació fonamental de Belting, jo diria que un dels historiadors de l'art vius més importants i impactants, va ser posar el focus sobre el caràcter realment pragmàtic, funcionalista de les obres considerades com a artefactes. Belting va escriure una obra bàsica que és La fi de la història de l'art, en la qual no només marcava que la història de l'art havia arribat a la seva última expressió, sinó que també havia tingut un inici, una gènesis, la història de l'art. I aquesta història de l'art, per a Belting, neix en realitat en el Renaixement, de tal manera que abans del Renaixement no hi ha una història de l'art. I explica què vol dir amb això, sinó i el que hi ha abans de la història de l'art és una història de les imatges. I la diferència entre història de les imatges i història de l'art implica, en realitat, per aquest autor, assenyalar que les imatges tenien un caràcter estrictament funcional, pragmàtic, que era aquest pragmatisme el que justificava l'existència, mentre que l'art, així considerat del Renaixement endavant, té una justificació no només per al sentit pragmàtic, perquè la imatge funcioni, perquè la imatge digui, sinó per la recreació estètica en la seva aparença, fins al punt de que s'arriba a justificar que l'obra d'art té un sentit per si mateixa i per la seva morfologia, per el seu atractiu físic. Aquesta perspectiva de Belting, que realment va discriminar i que ha impactat moltíssim en els historiadors de, jo diria, de totes les tradicions, ens ve a assenyalar, en primer lloc, que nosaltres, els historiadors de l'art, tractem amb un tipus de producte històric-cultural que pot ser considerat o bé una obra autosuficient i autoexplicativa, o bé un artefacte que només té sentit perquè una societat requeria la seva existència per més que li donés una aparença atractiva, persuasiva, seductora. I és aquesta aproximació que queda sintetitzada en aquesta obra que teniu en pantalla. Totes són més o menys coetànies d'una altra, aproximació, un gir antropològic, que és en realitat la versió que es desenvolupa jo diria fonamentalment en els anys 80, en el que des de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, organitzada per Jacques Le Goff per segregar-se de la École Pratique des Hautes Études, també a París, va posar el focus diríem, una aproximació antropològica al fet històric. I aquesta aproximació i perspectiva antropològica va ser desenvolupada per al deixeble principal de Jacques Le Goff, que és Jean-Claude Smith, que no siguen i no ha estat mai ni vol ser historiador de l'art, utilitza constantment i de manera realment clarivident les imatges per explicar una societat o unes societats. I aquestes imatges li serveixen per comprendre fets com a aniversaris, com ritmes, com el procés mateix de pensament. És a dir, processos, en aquest cas, ja fins i tot nociològics. Aquesta perspectiva antropològica, en realitat, va ser inicialment compartida, foto oficial, per un altre historiador que formava part del mateix grup de recerca a París, del grup de recerca que està dins d'aquesta estructura de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. El grup de recerca se'n deia GAOM, Grup d'Antropologia Històrica de l'Occident Medieval. Al costat de Jean-Claude Smith estava aquest historiador que és Jérôme Bachet. Jérôme Bachet, bueno, era historiador, perquè en un moment donat ha decidit deixar de ser historiador i fer la revolució. Ocupant una posició absolutament privilegiada en l'Acadèmia Francesa, en el nucli d'una de les écoles d'élite, definitivament va deixar l'Acadèmia i se'n va anar amb tots els efectes, ja portava temps fent-lo a mig camí, i diríem a mig ritme, i definitivament se'n va anar a Sant Cristóbal de les Casas a fer de zapatista i contribuir d'aquesta manera, diríem, a fer la història i deixar d'estudiar-la des del laboratori. Però abans d'anar-se, doncs, ha fet aportacions molt importants a l'estudi de la imatge del judici del més enllà, l'estudi del cos i l'ànima o la iconografia medieval en general. L'aproximació, el gir que va introduir Bachet, que també és un autor amb un enorme impacte historiogràfic, és a dir, un autor citat una i mil vegades en diferents estudis de diferents llengües, és mirar d'interpretar les obres en un context que no només és cultural, que també és físic i que d'alguna manera s'explica que condiciona l'apreciació de les obres. I aquest context, de fet, ve a subratllar Bachet, és un context en el que les obres són comprensibles per la capacitat d'interaccionar les obres entre elles mateixes i amb els seus creadors o receptors. La idea de contextualisme, tal com la entén Baixet, és una mica situar l'obra en una perspectiva de 360 graus, és a dir, realment una mena de perspectiva panoràmica de l'obra en el seu context. Una altra perspectiva diferent seria, i estaria ja reprenent un dels girs enunciats per Bachmann Medic, que abans us he assenyalat, seria el gir performatiu. El gir performatiu en l'art medieval s'ha aplicat en dues perspectives. Una és, diríem, la que considera el paper cultural barra cultural dels escenaris representatius i rituals. I aquest seria, més concretament, el gir litúrgic, la comprensió de les obres d'art medieval en contextos de funcionalisme ritual religiós. Aquesta aproximació té també advocats diferents, però el paper jugat per l'estudiós holandès Sible de Blau i el seu deixeble Justin Kroesen em sembla que són paradigmàtics des d'aquest punt de vista. I, per una altra banda, doncs, té també ressò en la historiografia que ens és més propera. I bueno, pues, confesso que alguns dels membres de l'equip del que formo part, doncs, justament se situen de manera molt confortable i que jo diria que molt solvent en aquesta perspectiva, en aquest gir concret. La qüestió és que, en realitat, aquest gir performatiu que crida l'atenció sobre la dimensió expressiva de les accions, dels esdeveniments i de les imatges, sobre la idea d'una cultura social escenificada, té en compte també una altra circumstància, una altra possibilitat interpretativa. El gir performatiu aplicat no als escenaris, sinó a les imatges mateixes. Des d'aquest punt de vista, és interessant assenyalar que molts historiadors de l'art medieval estan mirant d'analitzar quin paper juguen i tenen les obres en la seva capacitat de dirigir-se, però també d'influir en els contextos vitals dels receptors d'aquestes obres. Les obres amb capacitat d'actuar. La idea de que les imatges no són els subjectes vistos pels éssers humans, les imatges no són només els subjectes vistos pels éssers humans, sinó que en el context religiós medieval i sobretot en les representacions de la divinitat i dels sants, dels éssers sagrats, són els éssers sagrats els que miren els espectadors. I les imatges, per tant, són el suport mediador del ésser sagrat que es troba en una dimensió transcendent i l'individu que està en la seva circumstància immanent davant d'aquesta imatge, revertint, diríem, la direccionalitat que tradicionalment s'havia suposat que seria la lògica per analitzar una imatge. La qüestió és que aquestes aproximacions tenen un terme, agency, en anglès, que pot ajudar a entendre quina és aquesta capacitat realment activa de les imatges. Els francesos tenen un terme que d'alguna manera expressa també aquestes capacitats, que seria agentivité, però ni en català ni en castellà existeix aquesta paraula. I com que no existeix la paraula, no existeix l'anàlisi, o no existia, ara després us diré que hi ha les propostes que s'han fet, no existia des de la nostra tradició historiogràfica o la italiana la possibilitat d'analitzar les obres des d'aquest punt de vista, perquè no tenim el terme que ens ajuda a comprendre la possibilitat d'aquesta aproximació. En tot cas, veieu les cronologies de les produccions bibliogràfiques que analitzen aquesta perspectiva i que són realment recents. Una altra perspectiva diferent, queden com dos o tres i després l'últim ja és rapidíssim, és la consideració d'un gir que podríem considerar d'alguna manera postcolonial, que és la valoració de l'alteritat. Aquestes valoracions de l'alteritat passen a considerar el paper que juguen els marginals, els marges, els altres en la societat i les imatges dels altres per als altres i des dels altres. La història de l'art al segle XX, en la primera meitat del segle XX, va ser una disciplina feta per jueus o per comunistes, i en alguns casos per jueus comunistes. En la segona meitat del segle, en l'últim terç del segle XX, estic ironitzant, evidentment, la història de l'art va avançar per al paper jugat tardorrevolucionaris, la perspectiva homosexual i jueus. I ho dic així amb un to d'ironia, però també és veritat, perquè realment el paper jugat per historiadors que complien o que d'alguna manera estaven dins d'aquest perfil era molt il·lustratiu. El que teníem en pantalla complia tots els ítems. Sí. I realment il·lustra ell mateix aquest estudi de l'alteritat des de la suposada alteritat, que no és tal, perquè realment aquest personatge es va situar en la Universitat de Cambridge i de Cambridge va passar a Chicago, o sigui que des del punt de vista institucional no va estar mai en l'alteritat ni en la marginalitat, sinó que estava realment en el nucli del discurs, però en tot cas s'introdueixen perspectives d'anàlisi sobre aquests altres des d'un determinat enfocament postcolonial. Dos més. En relació amb alguna de les coses que he dit de la valoració entre l'antropologia i la perspectiva performativa, hi ha alguns historiadors de l'art, sigui el rus Lidov o sigui la romana Pencheva, després instal·lada en Stanford, s'interessa per la construcció dels espais sagrats. Però fixeu-vos que en aquest cas he buscat també imatges o bé l'oficial o alguna que sigui il·lustrativa, perquè la historiadora de l'art Visera Pencheva no apareix enmig d'una biblioteca, sinó dius, aquesta deu ser DJ o alguna cosa així als caps de setmana. Però per què? Perquè el seu estudi sobre la creació dels espais sagrats passa per l'anàlisi de la música, l'acústica i el ritual. I per tant, aquí entrem, diríem, en una altra línia de valoració de la producció artística. Una de dels historiadors de l'art més importants del món, Herb Kessler, des de fa 50 anys desenvolupa una aproximació a l'art medieval que té en compte realment com se vivia, experimentava a l'art medieval, com era considerada la possibilitat de l'experiència de l'art medieval, no només en l'exposició de l'art, sinó també en la pròpia producció, en la manera en què les imatges eren produïdes i com aquesta experiència en última instància projectava al espectador cap a una dimensió espiritual transcendent. Aquest és l'enfocament seu. En aquesta fotografia apareix al costat d'aquesta senyora que es riu tant, que és segurament una dels historiadors medievals, i no historiadora de l'art, amb també un impacte més important, perquè és la persona que des de la seva Universitat de Nova York va estudiar com es pensava a l'edat mitjana, el procés de pensament, el procés de realment cognitiu, i com les imatges, com els propis textos, eren instruments cognitius, en definitiva, com se desenvolupava, com diu el seu llibre, l'ofici de pensar en l'edat mitjana i l'ofici de pensar amb imatges i davant de les imatges. I una persona que enllaça amb la figura de Mary Ruthers és Jeffrey Hamburger, el catedràtic de Harvard, que s'aproxima a les obres d'art des d'una perspectiva nítidament estètica, negant allò que amb el que he iniciat, que és l'aproximació de Hans Belting, que considerava que les obres d'art es justificaven única i que les imatges abans del Renaixement es justificaven únicament per la seva perspectiva funcionalista. En canvi, hi ha historiadors com a Jeffrey Hamburger que clarament assenyalen que la bellesa és un element bàsic en l'execució, en la concepció i en la recepció de les imatges, i que la visió de les obres dotades d'una dimensió bella permet després desenvolupar experiències que són visionàries. Bueno, també en la història de l'art hi ha hagut, i en la història de l'art medieval hi ha hagut aproximacions, o estan havent-hi ara mateix aproximacions de caràcter neurològic en el gir biològic i les ciències de la vida, i francament en un arrebato de pacoumbralismo no puc deixar de assenyalar que algunes d'aquestes aproximacions doncs hem intentat que quedin diríem recollides en els successius volums des de fa 8 anys, 9 anys d'una revista que cada cop bueno, té, diríem, aportacions més internacionals. I algunes de les qüestions que he assenyalat quedaran reflectides en els títols dels volums d'aquesta revista que està, per una altra banda, en la biblioteca. Bé, la qüestió, en definitiva, és que aquesta valoració, aquesta és l'última, i aquesta és la que vindrà ara, i la qüestió en definitiva és que aquestes aproximacions, aquests girs, aquest intent per repensar la producció artística de l'edat mitjana des de focus diferents, doncs, evidentment, ens porta a valorar quins són realment les capacitats que tenen les obres mateixes per produir significats i no ser únicament transmissores de significats. I això significa, en definitiva, que les aproximacions últimes a la producció artística medieval passen per la valoració de la imago agens, és a dir, la imatge que fa, i la imatge que fa no només actuant en la vida quotidiana de l'espectador, sinó realment també en la transmissió de significats. A mi m'agradaria deixar en l'aire únicament una última reflexió. Ja ironitzar amb aquest gir, ja acabo de dir això del gir a mort, llarga vida al gir, i en realitat assenyalar que cadascú d'aquests girs té els seus apòstols, cadascú d'aquests apòstols s'organitza en grups, cada grup demana projectes de recerca i recursos econòmics. En realitat, també, i això s'ha de ser sincer, en aquestes aproximacions no hi ha només les valoracions de pressupostos teòrics diferents, sinó també la intenció d'ocupar una posició determinada en l'acadèmia i en la capacitat de decidir sobre, diríem, els avanços de l'acadèmia, no només sobre els avanços de la ciència, sinó de l'acadèmia mateixa. Perquè, evidentment, que existen equips que treballen en aquests estudis culturals i en les seves derivades, però és veritat que alguns d'aquests grups sembla que fan del gir i no de l'objecte d'estudi la seva principal preocupació. Des d'aquest punt de vista, evidentment, s'ha volgut i s'ha optat per establir, generar xarxes d'investigadors que estan també atrapats en l'esforç en el que ens trobem tants d'explicar el procés d'eficiència en la creació del coneixement. Però més enllà del fet d'interpretar la cultura com a, diríem, com a expressió de l'herència rebuda d'altres moments, i més enllà del fet de que els estudis d'humanitats i d'estudis culturals en general estan sotmesos avui, i des de fa potser un parell de dècades, però avui és molt clar, al principi de publicar o perecer, es dona la circumstància de vegades, o jo tinc la impressió, potser equivocada, que amb aquest intent i esforç i gairebé paranoia per buscar noves aproximacions acompanyades d'aquell decàleg d'obres que explica realment quin és l'interès o substància d'aquesta nova aproximació, s'arriba a publicar molt més del que es llegeix. No dona temps a llegir perquè cal publicar. Aleshores, des d'aquest punt de vista, la retòrica de l'avantguàrdia historiogràfica en realitat ens porta també a una perspectiva Bourdieu, a una perspectiva en què un gir, després de tot, no és sinó també l'intent de marcar una nova posició d'avantatge intel·lectual en un entorn acadèmic. Ho deixem aquí. Ja està. Gràcies.